Ara toca presentar en Jaume. Sí, que cal, sí. Sí que cal, perquè té un historial potent. És músic i professor d'etnomusicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Història de l'Art, especialitat de musicologia, per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i professor de violí pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, i és l'actual director del Museu de la Música de Barcelona, aquell tan fantàstic amb aquelles col·leccions d'instruments que ja vam visitar fa anys. També ha realitzat estudis d'etnomusicologia a l'École des Hautes-Études de Sciences Sociales de Paris. Ha escrit la seva tesi doctoral sobre l'expressió sonora de les multituds en el món urbà europeu i ha investigat la música oral catalana amb el grup de recerca folklòrica d'Osona. Ha treballat com a instrumentista d'orquestra a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Ha comissariat l'exposició Veus de la Mediterrània del Museu de la Mediterrània i és autor, amb Joaquim Rabaseda, del documental Veus i Sons de la Mediterrània. Dirigeix projectes de recerca dins del grup d'investigació Les músiques en les societats contemporànies de la Universitat Autònoma i col·labora en els cursos de l'ESMUC. També canta en el grup La Nova Euterpe. El 2012 fou guardonat amb el Premi Nacional de Cultura Popular. És tot un honor tenir amb nosaltres en Jaume Ayats. Gràcies per ser aquí.
Bon vespre, tarda, que el dia és llarg, i després d'aquesta tan amable presentació, ara vindrà la decepció, perquè esclar, no podré pas estar al nivell de tot el que heu dit. Realment és una satisfacció ser convidat per vosaltres avui a Arenys. En general ja és una gran satisfacció poder... No se sent, aviam, ara sí... M'amorraré una mica més. Sempre per mi és una satisfacció participar en les aules d'extensió universitària de gent gran, perquè sou un públic molt agraït, que us agrada molt les coses i que al final pregunteu molt, i això és fantàstic. Ara bé, Arenys encara m'agrada més, perquè ara feia anys que no venia Arenys, cosa que és una culpa, i em venia molt de gust venir a passejar i veure que viviu tan bé al costat del mar en aquests dies de principi d'estiu. Realment m'he posat gairebé gelós de no poder viure en algun lloc com aquest. Bé, jo avui us parlaré d'instruments. I per parlar d'instruments... Al final veurem un vídeo, perquè si no us em dieu que xerro tota l'estona i veurem un vídeo al final. Això de parlar d'instruments sembla una cosa enormement fàcil. A mi ara em toca fer-ho sovint com a director del Museu de la Música de Barcelona i a més us convido a venir a veure si us animeu alguna hora, perquè com que anem fent exposicions, venir un cop l'any doncs estaria molt bé. I si us ve de gust que us ensenyi el museu o que us expliqui coses, benvinguts sereu. Doncs com a director em toca explicar sovint què és un instrument i en el fons, quan parlem d'instruments, hem de parlar què és la música. Què és la música? Una paraula així singular i única, però que a tots ens obre una experiència personal. Una experiència personal de cadascú, vaja, no una, sinó milers d'experiències personals de cadascú, i una experiència que només té raó de ser quan la compartim amb altra gent, amb altres persones. La música és enormement personal i alhora enormement social. És un acte de complicitat molt profund. Els instruments i la música presenten moltes sorpreses, probablement més de les que pensaríem així, traient el tema en una conversa de cafè. Per exemple, en els últims mesos, ara ja fa uns quants mesos, preparant una de les xerrades que vaig fer, per exemple, va passar el següent. Resulta que al Museu de la Música van poder adquirir un conjunt d'instruments de l'illa de Bali, allà a Indonèsia, realment gairebé no és als antípodes, però molt enllà del planeta, a l'illa de Bali, que és com Mallorca, no és pas més gran, una illa magnífica, tenen un conjunt, una orquestra, diguem-ne, que en diuen gamelan, gamelan. És un conjunt d'uns, depèn perquè hi ha més d'una formulació, però uns 30 instruments, gairebé tots metàl·lics, làmines metàl·liques, gongs, campanes, algun instrument també és veritat de flauta o de com un violí, un rebab fregat, i que toquen junts per a les festes, celebracions i sobretot les representacions, el teatre que fan. Teatre d'ombres, teatre de figures que ballen, persones que ballen, i que generalment representen números, actes, escenes del Ramayana o d'altres llibres sagrats de la tradició religiosa que és més habitual a l'illa de Bali. Una mica són aquells grans escenes que duren 2, 3, 4, 5 hores seguides i que nosaltres diem no hi entenem res, tots són igual, i en canvi veus la gent del país allà asseguts i mirant-s'ho, aplaudint, rient, dormint, menjant, passant els nens, aixecant-se, tornant a seure, etc. I divertint-se amb una narració que, per fer un paral·lelisme amb Catalunya, podríem dir que és com els Pastorets. És una història que tothom la sap i, per tant, no vas allà a entendre la història, sinó a veure com te l'expliquen, amb quins gestos, amb quin cos, amb quins sons te l'expliquen. Bé, vam comprar doncs aquest conjunt instrumental i ens l'havien d'enviar. Una persona que per sort vam poder tenir a l'illa de Bali, que ens feia de mediador, va anar a veure el senyor que ja tenia l'instrument, un instrument vell, que ja havia estat durant 15 anys a temples, a festes, etc. I aquest senyor ens havia d'enviar l'instrument, el conjunt d'instruments, són 30. És un sol instrument per ells, tots 30. Primer de tot ja tenim això, per ells tots 30 instruments són un instrument. No es poden tocar separats, s'han de tocar junts i necessiten 30 persones per tocar-los, o un mínim de 20 i tants. Per tant, ja veieu que això ja és relativament diferent d'algunes maneres de nosaltres entendre els instruments i l'instrumentista i aquell que toca aquell instrument per ell o ell davant de tothom. Allà la idea de comunitat, de grup, és diferent. Molt bé, el senyor va dir, sí, ja el tinc preparat, vingui a veure, ara això és fantàstic, cop de telèfon mòbil, a gravació d'un conjunt que ell tenia de gent allà tocant-lo, i ens ho van enviar perquè veiéssim des d'aquí que el que havíem de comprar era de bona qualitat i que valia la pena, fantàstic, i ja ens ho podeu enviar. I el mediador es mira l'instrument i els diu, bueno, sí, el podem embarcar, però abans l'hauríem de netejar. Les làmines metàl·liques, diguem-ne que teníem rastres d'una utilització de 15-20 anys sense parar, que hi havia des de rovell o una mica rovellat, algunes són de bronze, generalment les làmines, però també hi havia restes de totes les activitats que us pugueu imaginar d'una festa major. Menjar, poder alguna bèstia que havia passat pel damunt, evidentment tot el rastre de les mans, de la suor del tròpic posat a sobre les làmines i tant les parts de fusta com les parts metàl·liques, diguem-ne, feint una aparença que el que teníem allà de mediador no es va atrevir a enviar-ho a Europa d'aquella manera. Com arribarà això a un museu d'Europa? I li va dir al propietari que l'havien de netejar. Havien de fregar les làmines, havien de netejar per poder-la enviar. Reacció del propietari. Per què netejar-lo? Però si el netejarem, si el netegem, ja no tindrà el valor que té. Ja serà una altra cosa. Si precisament té valor perquè es veu que fa 20 anys que s'està fent servir. Durant 20 anys, això són 20 anys d'experiència, dotzenes o centenars de mans que l'han tocat, milers de persones que l'han sentit i que han estat contents i que han viscut aquesta música. Si ara ho netejo, semblarà nou. Per tant, ja veieu que al voltant de la música i dels instruments hi ha moltes maneres de veure. La idea de l'instrument, del valor, del que ha de dir l'instrument, també de la comunitat que el treballa o de l'individu que el treballa, pot ser completament diferent i fins i tot oposada en cultures clarament distants i en maneres de veure el món i d'entendre la vida clarament diferents. Això és per dir-vos que d'alguna manera els instruments són el rastre de les persones que els hem fet, que els hem interpretat, que els hem escoltat i que els volem sentir. L'instrument en si no té gaire interès, és un objecte. Sí, podeu donar-li interès d'objecte antic com tants altres objectes i posar-lo, doncs, com acostumem a fer, en una vitrina, en un lloc de museu, que vol dir que ja no serveix per la vida social. Els museus, com deia un meu col·lega, em deia, diu, ara vas a treballar al mausoleu, oi? Perquè un museu pot ser vist com el lloc d'aparcar allò que socialment ja no serveix. Jo tinc la sort que en un museu com el Museu de la Música això és veritat a mitges. Podem fer sonar, podem tornar a fer reviure, però sobretot hem d'obrir les portes perquè aquests objectes ens parlin de gent, ens parlin d'emocions, ens parlin de maneres d'entendre el món i potser de coses que per nosaltres ara són una sorpresa, una paradoxa, una distància mental, ens costa d'entendre. Però tenint l'objecte al davant, el podem entendre. No entenem l'objecte. Fins i tot us diré que no entenem la música, sinó hem d'intentar procurar entendre la gent que fa aquella música o la feia o ha viscut aquell objecte. Per tant, us diria que els instruments són un rastre, són una traça, són una petjada del passat o del present que ens diuen coses. Ens diuen coses de la gent i de la música que fan i de com la gent fa la música, la viu i l'entén. I és a partir d'aquí que és més interessant que els instruments ens expliquin històries o els qüestionem, els interroguem perquè ens expliquin històries, o fins i tot que vosaltres vingueu i ens expliqueu coses dels instruments. Primer dia que venia, vaja, l'únic dia que ha vingut la meva mare, que ja és grandeta, al museu, va veure un gramòfon de la dècada de 1920, potser una mica abans, 1915-1920, i la resta del museu ja no se'n recorda, però d'aquell gramòfon sí. Diu, igual que el que tenia el meu avi i que quan jo era petita m'asseia a la falda, em posava una placa, que en deien una placa abans, i em posava una placa i em feia escoltar i me l'explicava o cantàvem amb la placa. Aquell gramòfon com a objecte, sí, el podem descriure tècnicament o que vulgueu, però el que és important és que un objecte com aquell ha fet tremolar d'emoció, ha fet recordar històries, ha fet viure, ha obert el món a gent com la meva mare, i ella és un exemple com alguns de vostès que segurament que han fet coses semblant. Per tant, a mi ja m'interessa tenir l'objecte al museu, però m'interessa gairebé més tenir les històries de cadascú de vostès, que ens expliquin com han viscut la festa, la música, les emocions, poder-ho recuperar com fan amb altres elements d'història oral o d'història del poble o simplement de la vida personal de cadascú. Una altra senyora va venir i es va trobar que en una part que tenim amb instruments que es poden remenar, tenim uns quants perquè es puguin remenar, perquè estan veuren d'antics que no es poden tocar, a la gent no li agrada, evidentment, i va trobar una arpa. I la senyora, amb 86 anys, va dir: oh, una arpa, i la puc tocar? I tant, segui, toqui. Es va estar més de 20 minuts traient notes de l'arpa. Ella no havia tingut mai una arpa als dits, però per ella l'arpa i la música de l'arpa era tota una imaginació, tota una manera de sensibilitat. El poder tenir una estona aquella arpa als dits la va fer feliç i ha tornat alguna altra vegada per tocar l'arpa. Això ens passa molt amb els nens i també amb la gent que es deixa seduir, la gent gran que es deixa seduir per algun instrument o per alguna peça concreta, que tornen. Tornen per tenir aquest contacte físic amb un objecte que no és una persona, no és un objecte animat, però que té allò que les persones transmetem a partir de l'objecte. És una eina de transmissió. Algú dirà que els instruments tenen ànima. Bé, abans, quan els afinaven, fins i tot parlaven de dotar-los d'ànima o d'esperit. Els instruments tenen com un cert esperit. Qui els hi dona aquest esperit, aquesta força? Les persones que els remenem, els rituals on participen, tot allò que ens han dit i que ens poden dir. És això el que hem d'intentar explicar en un museu com el nostre. Per tant, hem de passar dels instruments a les persones, no per menysprear o menys valorar els instruments, sinó perquè si ho passem a les persones, llavors els instruments són importants. Si no, només tenen el valor artístic de joia antiga. Oh, aquest instrument, que antic que és! Sí, però ja podeu comptar. Una cosa per ser antiga no té per què tenir més valor si no sabem quin valor li volem dotar. A vegades un instrument ben modern pot tenir molt valor. Tenim alguna guitarra o alguna bateria de l'època dels Beatles i del... Ui, això sóc jo, això? Espero que no, dels Beatles i dels Rollings, doncs, però hi ha persones que això els fa viure molt més la seva joventut que un instrument que té 500 anys, perquè ha de ser més antic. Si a mi el que m'interessa és aquell que em diu coses. M'interessa perquè m'ha fet viure, o m'interessa perquè em pot explicar vivències que jo no tinc i que puc descobrir a partir d'aquella finestra oberta a una realitat. Si passem a les persones, què hem de dir? Doncs costa molt definir-ho, però jo m'atreviria a dir que els humans, m'atreviria a dir que ens podem definir com animals sonors. Què vull dir amb això? Que la nostra vida social, la nostra cultura, la possibilitat de viure junts, l'hem construïda de manera molt important amb el so. La paraula, la llengua, la música, probablement és el canal més sofisticat, més ric, més divers, més complicat, més ple d'informació que fem servir cada moment per viure junts, dir-nos coses i per sentir-les i pensar-les. Hi ha cultures que no diferenciaran coses per nosaltres tan evidents com la música o la llengua. Probablement, jo he hagut de fer alguns treballs de camp a Amèrica del Sud, etc., amb cultures on el que per nosaltres és tan clar que és música o és paraula en el sentit de poesia, recitat, literatura, ells ho tenen dividit d'una altra manera. Tallen el pastís en més trossos i separats de manera diferent. I en canvi nosaltres tenim molt clar que allò és música i allò no ho és. Doncs sapigueu que això és una convenció. És una manera de veure-ho de la nostra cultura i sabeu perfectament que hi ha elements que no eren considerats músiques pels nostres avis i que per nosaltres ho poden ser. Hem ampliat la idea, el concepte del que és música. Podem trobar al revés també, que èpoques que es diu no, no, és que és això allò que ha de ser música. Per tant, és una manera de veure el món i de viure'l. Això que en diem música, per tant, és com una organització especial dels sons que els fem servir per a unes ocasions també especials. La llengua la fem servir per gairebé totes les ocasions de la vida i, per tant, les paraules, la construcció de la llengua, l'anem adaptant a cada situació, però ens serveix per gairebé totes les situacions de la vida. La música, durant segles, ha estat allò que elaborem sonorament per ocasions especials, per ocasions que no són del dia a dia. Poden ser religioses, poden ser de festa, poden ser per riure, poden ser per plorar, poden ser per enamorar-se o poden ser per criticar. Però són ocasions especials. I aquestes ocasions especials majoritàriament són ocasions col·lectives. Són moments que volem ser junts i sentir-nos junts a través d'aquella expressió sonora que construïm. Fins i tot hi ha alguns teòrics, i jo m'hi posaria, que diríem que la música és possible perquè és una elaboració del so sobre de l'elaboració habitual que és la llengua. Molts dels elements que fem servir de la música els fem servir quan parlem. Simplement els codifiquem, els hipercodifiquem, els fem més complicats per a unes ocasions especials i per això es transformen en ocasions especials. La música, algú diu, és que la música és la festa. No, la música no és la festa, però sense música no hi ha festa. És imprescindible per la festa, és un element comunicatiu necessari. I qui diu la festa, doncs diu molts de les vivències socials que ens afecten més emocionalment, que ens volen construir com a grup, que ens volen fer sentir-nos junts. Per dir una banalitat, el dissabte a la nit, o el diumenge ho van repetir, es veu que hi va haver futbol, oi que sí? Va haver... Alguns de vosaltres el deviu seguir. I hi ha tota una elaboració sonora del partit, del després del partit, de celebrar si ha anat bé o no ha anat bé, etc, etc, que sabeu que és especial. És especial per aquella ocasió. Us pot agradar més, es pot agradar menys, ho podem fer d'una manera o d'una altra, però ho fem per aquella ocasió. Hi ha gent que diu, no, jo no canto, això ho fan els especialistes. Aquell dia canta tothom, oi que sí? El que té veu i el que no en té. El que està convençut que entona bé i el que està convençut que no entona bé. No s'ha de tenir una preparació especial per crear aquest grup col·lectiu amb una activitat sonora única d'aquell moment i que ens fa sentir únics i que ens fa pensar que tots els que tenim al voltant viuran com jo aquell mateix moment. Què passa això? Sembla impossible que allò que t'emociona i et fa aixecar els pèls de punta, el del costat no l'emocioni. Ah, un dels grans misteris d'aquesta construcció especial. Aquella música que a mi m'emociona i em treu de polleguera i em fa anar amb una realitat, unes dimensions, uns sentiments, etc., que em sembla que em trasbalsa profundament, potser al costat no el trasbalsa. I és una gran sorpresa descobrir que no el trasbalsa. A vegades és per qüestions de vivències de la història personal de cadascú, sempre ho és, oi? Però a vegades, per exemple, típic, aixequen un castell, sonen les gralles, i aquí aquell so de les gralles el fa tocar ja el cel. Al costat hi pot veure un altre que, ai, mira quins instruments més estranys i més estridents, quina nosa que fan, eh? Enteneu la diferència? I això pot passar en moltes músiques, perquè cadascú de nosaltres ha viscut unes realitats sonores, s'ha fet una cultura, s'ha enculturat, que diríem en uns altres termes, en un món, en un entorn, en uns desitjos. Ens podem educar, podem ampliar moltíssim aquests sentiments vinculats, aquestes sensacions vinculades a la música. Hi ha qui es queda amb uns a molt petits, hi ha qui els obre, i això es pot fer en música, es pot fer en literatura, es pot fer en tants elements de la vida estètica i de la vida emotiva de les persones. Ja encara ja m'he perdut, Per tant, hem passat d'una societat, que algú diria tradicional, on la música, sobretot, era molt important en moments especials de la vida i estava clarament vinculada a moments especials de la vida, a una societat més actual, no sé com hem de dir, moderna, tecnològica, on la música pot ser a tot arreu, i pot ser en qualsevol moment. I aquí, una mica amb aquest trasllat, encara ens tremolen les cames, que dic jo. Encara no ho sabem assumir. Per exemple, un investigador de música africana, que vaig tenir per professor i ara tinc com amic, recordava que podia arribar a un poble. Ell treballava en una zona de la República Centreafricana i que li explicaven que qualsevol dels membres de la cultura d'aquells pobles, quan arribava a un poble, a un quilòmetre, dos quilòmetres lluny, sentia què cantaven, què tocaven, què ballaven. I sense haver d'entendre ni una paraula, ni un mot, ni veure la situació, ell sabia perfectament què estaven celebrant, què estaven fent. Si era havia nascut una criatura o era una cerimònia d'iniciació. Si era algú que l'estaven curant o era una festa d'un dia especial. Si era per la collita o estaven bevent amb els amics. La música, l'organització del so, de les paraules que feien, donava perfectament la idea de què estàvem fent. Això d'alguna manera també ens passava, potser no tan lligats, però a nosaltres i encara ens passa. Sentir una campana o sentir un orgue no és el mateix que sentir una guitarra elèctrica o sentir una orquestrina de ball. Oi que no? I sabeu perfectament que això podia dur a batalles en un poble fins a excomunions, fins i tot, oi? Perquè segons quines músiques no podien entrar de cap manera a l'església, o al revés, músiques d'església al Carnestoltes podien ser vistos com a un sacrilegi, oi? Cantar les absoltes dels difunts a Carnestoltes, cosa que es feia molt, era una transgressió evident de tota una manera de veure el món. Encara ho fem avui dia d'alguna manera, oi? Ets per casa amb la televisió engegada i sents la sintonia de què? Del temps o del programa aquell o del que sigui. Saps immediatament que allò és una marca d'una activitat que hi haurà. I això la televisió i la ràdio utilitzen contínuament. I juguen amb això, a crear marques que tu identifiquis i ja t'obri l'imaginari d'allò que faran. Tot i així, d'aquesta societat on unes músiques només podien ser en unes situacions, en unes èpoques de l'any, per exemple, Mallorca, a Mallorca fent treball de camp, hem trobat persones que els hi demanes que cantin cançons d'una feina del camp. Cançó de, què sé jo, de atsecaiar, que és podar els fruiters. I un senyor diu, ah, no te la puc pas cantar. Oh, però vos ho heu fet durant anys, ho la sabeu perfectament. Sí, però cantar-la a dins del poble en una època que no toca, què diran els veïns? Que m'he tornat boig. No pot ser. Perquè ha de ser dalt de l'arbre aquella època concreta fent allò. I llavors es cantarà tot el dia allò. però la resta de l'any no, no tocava. Era incòmode, era com... no estava prohibit, però com si ho estigués. O al revés, fer memòria. Una senyora que havia anat a segar dotzenes i dotzenes i dotzenes de vegades i que quan la vam tenir al menjador de casa seva, ell ja volia cantar-nos a la tonada del segar i la memòria no li venia. No hi havia manera. Però si ho ha cantat, es va enfadar. Ho he cantat i ara no me ve. S'aixeca d'una revolada, se'n va a la cuina, agafa una cistella on hi tenia un falsó, un fausó de segar, surt al mig del menjador, s'acota amb la posició corporal de segar i amb el falsó als dits, evidentment va sortir immediatament, tot d'una, va sortir la melodia que volia cantar. Hi havia un record físic, un record de lloc, de situació, de posició, de moment. Ella va haver de reproduir un mínim d'aquell moment i llavors li va sortir tot el que sabia amb totes les cançons i textos, etc. La vida musical la vinculem a vida pròpia, a situacions pròpies, però a vegades ens costa reconèixer-ho. I la gran revolució que ja comença d'alguna manera en algun moment del segle XIX, però que va avançar en el segle XX i que ara estem al màxim, és quan hem pogut fer la música autònoma. Simplement, ja no l'hem de cantar. Fins i tot ja no cal ni tenir el gramòfon aquell que t'obligava a ser al menjador de casa, a l'hora tranquil·la, amb l'avi o amb la família, per poder posar el disc corresponent, sinó que el porto a la butxaca i ho puc sentir quan vulgui, on vulgui i la música que vulgui, i no una, ni dues, ni deu, sinó milers, dotzenes o centenars de milers. Enteneu la diferència? Hem separat la música d'unes situacions i hem creat una mena d'imatge de noves situacions que aparentment és una llibertat total, perquè tècnicament només hem d'apretar el botonet. Això ens passa, us ho he de dir, jo com a violinista i cantant, etc. Anant pel món, et lloguen a un casament, a una festa, un o que sigui. Et lloguen i et diuen, ah sí, vine, vine, sí, sou els músics, eh? Molt bé, us poseu allà i quan us fem un senyal comenceu. I tu dius, bé, a poc, jo he de provar la sonoritat de la sala, m'hi he de sentir còmode, he de saber com va, he de tenir una preparació, m'he de posar el cap allò que he de tocar per explicar-ho bé amb la gent que tinc al davant, etc. I et miren a vegades amb un aire de desolació, perquè no tens el botó per apretar. Enteneu? La maquinària, apretes el botonet i sona allò que està previst. No hi ha d'haver preparació, no ens hem d'ajustar a un públic, no hi ha d'haver comunicació especial per aquell dia especial, en aquell moment especial. I arriba que imaginem la música com una cosa purament d'apretar botons. Doncs jo pronostico que estem ja recuperant les ganes de la música ajustada al dia, a l'hora, a la gent que tens al davant, etc. De la mateixa manera que el silenci cada dia es valorarà més, perquè amb tanta facilitat de connectar la música resulta que ja podem omplir de so tot el dia, cosa impossible en altres situacions històriques, doncs el silenci cada dia el valorarem més, però cada dia valorem més que aquella música ens la digui algú, algú singular, particular, i ens la faci per a nosaltres, no per un disc, per un espectacle, per una cosa separada. I per tant, ens l'haurem de començar a tornar a creure mirant els gestos de qui la fa, mirant els ulls, participant-hi, sabent que allò forma part del nostre grup social i d'allò que volem viure. Ui, ara m'he enrotllat molt, eh? Per tant, la reproducció mecànica i els enregistraments que traslladen el so en l'espai i en el temps, que és el miracle que abans no es podia fer, però que poden acabar fent-lo tan autònom que és purament mecànic i que no el sabem entendre amb el cos i el gest i les ganes de comunicar de les persones, sinó que l'entenem com descorporalitzat, oi? No hi ha gest al mig. Això, tornant a recordar Mallorca, que em vaig treure uns quants casos divertits, hi havia una senyora que els embuts li van robar la veu. Vam trobar una senyora que li havien fet un investigador dels anys 30, li havia fet cantar als anys finals, als 20 principis de la dècada de 1930, ja aviat farà un segle, li havia anat a fer cantar tonades i cançons. I amb cilindres de cera ho havia enregistrat, ho havia gravat. I després, quan ho va tenir gravat, li va fer sentir. Nosaltres, fent una recerca, vam trobar les seves nebodes, ja molt grans, que l'havien coneguda, la tia. I a la tia, diu, des de que va venir, ell explica, diu, la tia explicava sempre que des de que va venir aquell senyor amb aquell embut, li havien robat la veu, li havien robat sa veu. Se l'havia quedat aquella màquina i ella mai no havia tornat a cantar bé. És interessant, eh? No sé si us han explicat imatges d'altres cultures que una fotografia era vista com robar-te el ser de l'individu o l'ànima, o encara passava, ara ja no passa enlloc perquè el món ja ha canviat molt, però en alguns llocs d'Àfrica, que veure una fotografia que no es veigués tot el cos era una cosa tremenda, horrorosa, perquè és com si haguessis tallat els braços, les cames, el cos a algú i havies de veure tot el cos d'aquella persona, com a mínim. O el mateix fet de saber veure fotografies. Ara ens sembla la cosa més banal i vulgar. Tothom sap veure fotografies i entén que hi ha una fotografia. Hi ha cultures al món que davant d'una fotografia veuen una taca de color. No pot ser que hi hagi una realitat que no la tens al davant i que la puguis veure a través d'una representació d'aquesta realitat. Evidentment, ara tot el planeta ja els hem entrenat a saber veure fotografies i ja no podrem veure-ho mai més d'altra manera. Amb el so hem fet una cosa semblant. Hem entrenat aquesta separació del so i ara ens fa riure la senyora que li van prendre la veu. Però hem d'entendre aquesta senyora, perquè ella ho tenia tot coherent. Hem desmuntat el seu món sonor i l'hem traslladat a un altre lloc. I això ens passa quan parlem entre cultures. Bé, què és un instrument? Ara us hauria de preguntar, què és un instrument? És un objecte, fins aquí estarem d'acord, més enllà ja no ho sé. De moment quedem-nos que és un objecte. Esclar, si diem que és un objecte que serveix per fer música, llavors resulta que deixem a fora tots els objectes que sonen però que no serveixen només per fer música. Algú em dirà l'ampolla d'anís, és clar. És un instrument o no és un instrument l'ampolla d'anís? Pot ser un instrument. Però això és un instrument? Home, podria arribar a fer una petita sinfonia amb aquest bolígraf jugant amb el micròfon. Qualsevol objecte és un objecte que sona. Fregant-lo, picant-lo, bufant-lo de mil maneres, i això hi ha un exercici molt bonic, és agafar un full i agafar nens que busquin maneres de fer-lo sonar, i us asseguro que hi ha unes 20 i tantes maneres de fer sonar un full. Fantàstic. Però està fet per sonar o no? No. Per tant, tenim un problema. Si els instruments només és aquell objecte que està fet per fer música, llavors són molt pocs. Però si obrim la porta als altres, arribarem que qualsevol objecte sòlid i qualsevol fluid, perquè l'aigua i l'aire i el gas, etc., també sonen, resulta que també són instruments. Ja tenim un problema. On és el límit? Bé, doncs el límit li posem en l'acció social. És el que decidim nosaltres. Per als nostres avis o besavis, probablement els límits eren uns altres. Una ximbomba o un pandero són instruments o no? Per alguns són clarament instruments. Per uns altres, com que els tocava tothom, no eren instruments. A Mallorca tothom té una ximbomba a casa. Els instruments són els dels músics. Els dels músics que toquen l'instrument. Aquells especialistes que saben tocar un instrument. Allò que ho sap tocar tothom no és un instrument. La canya que anem aquí un tros amunt i podem tallar i fer-ne un objecte que soni i que és probablement els, sobretot els nois més que les noies de fa què, 50 anys, 70 anys, no sé si aquí ho feien igual, però jo ho he vist a l'Empordà, ho he vist a la Plana de Vic, ara a la Plana de Lleida, els, sobretot els de pagès o de gis, tots anaven amb el ganivet a la butxaca, els nois, oi? I a partir de 8-9 anys sabien fer moltes coses i s'ho ensenyaven entre ells i ho feien sonar. Són instruments. Jo quan a l'Empordà feia treball de camp d'això, si els hi preguntava als homes grans, feu-me instruments de música, digueu-me quins fèieu, mai no sortien aquests. Els hi deia, quan anàveu al ganivet de canalla, què remenàveu? I llavors començaven a sortir un pilot d'instruments. Un avi sol ens en va explicar, i va fer la majoria, 32 instruments diferents. Ho són o no ho són? Ho hem de decidir. Qualsevol objecte, qualsevol fluid, pot ser un instrument. I és quan l'utilitzem en la situació especial que la nostra societat ha acceptat que farem música, que passa a ser instrument. Altres sí, són només instruments d'especialista. Són només instruments en mans d'aquell que li dotem com una mena de delegació del conjunt del poble, de la societat, i és el músic, i és aquell el que fa la música en els moments especials de la vida, del ritual, de la festa, del dir-nos coses socialment. Bueno, això també passa amb el fet de cantar, oi? Estudiant de conservatori, que se'n va veure la família, sí, sí, mira, m'han volgut a conservatori, sí. Ah, sí, molt bé, que així et dediques a la música, sí, sí, sí. I quin instrument toques? Ah, no, jo canto. Segona pregunta, bé, cantes, però quin instrument toques? Per molta part de la visió tradicional de la música, cantar no és fer música, cantar ho fa tothom. El que és fer música és tocar un instrument. I ja tenim deprimits els cantants del Conservatori Superior de Música de Catalunya perquè els diuen que no són músics. I els diu la pròpia família, imagineu-vos quin mal. Sí, perquè cantar ho pot fer tothom. Enteneu la diferència? Doncs una mica amb els instruments passa el mateix. Hi ha instruments que són instruments perquè estan en mans dels músics, i uns altres que són, algun diu, objectes sonors, perquè no sap com dir-ne, perquè els pot tenir tothom. I tot ho pot ser, eh? Tot pot ser instrument. Eh? O sigui, hi ha pobles que són molt, molt productius, ara que us deia dels pagesos de l'Empordà, hi ha zones de la, diguem-ne, grups de pobles o de cultures de l'Amazònia, on hi ha pobles que hi ha més instruments que habitants. Són pobles petits, també ho he de dir. Un poble de 40-50 persones que tenen més maneres diferents d'instrument que el nombre d'habitants del poble. Imagineu-vos, són molt bons inventors d'aquests instruments. I a més, amb aquests pobles n'acostumen a inventar algun cada mes o cada dos mesos. I també n'obliden molts. Però saben perfectament que els tornaran a inventar. A vegades pensem que els, en aquest cas són els instruments, però podríem veure amb altres objectes de la vida, que les coses s'inventen una vegada i serveixen després. Us ho he de treure del cap. Al Mediterrani hi ha instruments, objectes sonors de canya, etc., que s'han inventat dotzenes i dotzenes de vegades i que es poden haver oblidat dotzenes de vegades. El que és important és que aquesta canalla que anaven amb el ganivet a la butxaca sabien totes les maneres d'inventar-ho i les podien anar reproduint cada generació de manera diferent. Per tant, és una manera de saber, una manera de veure els objectes del teu entorn i de la vida, més que no pas saber uns instruments concrets. Bé, també us hauria de dir que els músics en la nostra cultura rarament han estat dones. Sap greu, oi? Per tant, què he de dir ara? Ara em posaré provocador. Les dones no deveu estar dotades per la música. I ara se m'enfadaran, em tiraran tomàquets i tindran tota la raó. Home, va, esbareu-vos una mica i tireu-me tomàquets, sisplau. Per què les dones no han fet de músic? Perquè no en saben de música. O perquè socialment no se'ls hi ha atribuït la possibilitat de ser els representants d'allò en aquells moments especials de la vida. Hi ha un cas, un magnífic exemple que el recordareu sempre. La germana de Mozart, la Nannerl, l'Anna Maria, germana de Wolfgang Amadeus Mozart, de petita la van entrenar igual que el seu germà. I ho feia igual de bé. És molt curiós que en llengua alemanya hi ha l'article masculí, femení i neutre. Mentre la nena va ser denominada amb l'article neutre, va tenir un aprenentatge igual que el del seu germà. Quan arriba a la pubertat i la denominen amb l'article femení, immediatament la nena deixa de ser un músic en el sentit públic i d'activitat i la deixen a Salzburg treballant amb la família i sense poder anar a córrer pel món com el seu germà petit, que el van començar a enviar a Itàlia, a França, a Londres i a no sé on més. Ell va començar a fer de músic, va aprendre, es va desenvolupar i va escriure, i ja n'escrivia abans, va continuar escrivint partitures. Ara hi ha el dubte a veure si algunes de les partitures que atribuïm a Wolfgang Amadeus Mozart, sobretot de la primera, evidentment de la primera etapa, són de la germana, o les van fer mitges, cosa molt possible també. En canvi, no s'ha conservat ni una partitura de la germana. Per què? Perquè les que valien la pena eren les del germà, tothom ho sabia, no? Enteneu? Com una manera de veure el món obliga a unes maneres de ser de cada individu que fa que es desenvolupi o no allò que pots fer. Molta gent pot fer música, molta gent pot cantar. Ara, si les circumstàncies i la manera de veure de la societat t'hi empenyen, ho faràs. Si no t'hi empenyen, o et frenen, o et limiten, o et diuen i t'insisteixen que no et toca fer-ho, serà una transgressió o serà una cosa difícil de fer. Per això, al nostre país, en el món mediterrani, el músic oficial, el delegat, ha estat home, perquè és una manera de viure-ho socialment, no perquè les dones no ho poguéssiu fer, i ara és evident que als conservatoris ja hi ha un nivell de dones i una capacitat creativa que simplement perquè hem canviat la manera i el xip. Per tant, era una actitud, uns comportaments, tot un ofici i uns objectes que eren els instruments que organitzaven aquests rituals. Això ja n'he parlat. El que és important és que es va passar d'uns models molt artesans i singulars a uns models que han passat a ser més industrials i per tant hem buscat un rendiment de producció o aquesta autonomia que us deia dels sols, enregistraments, etc., que ha canviat la manera de treballar-ho. I per tant, sí, l'ampolla, Denise contra el piano, la tenora i la ximbomba, i podríem anar fent binomis de manera d'imaginar què considerem música, què considerem de valor i què no, depenent de com ho hem viscut a cada època i a cada món social. Bé, vaig acabant. Per tant, els instruments estan relacionats amb un lloc i una activitat, i és el músic el que construeix aquell lloc i aquella activitat. El motor som les persones, no els instruments. Algú vol fer, com si fes biologia, transformacions o genealogies d'instruments, com si fos una espècie animal que funciona pel seu cantó. No patiu, no reprodueixen, els produïm, que és una altra qüestió. Per tant, els hi podem canviar la forma i inventar-los i reinventar-los i barrejar-los d'un moment a l'altre. No té res a veure amb els procediments biològics, i a vegades un dels errors que fem des de la cultura és buscar models biològics per elements que són socials o culturals i que no tenen gairebé res a veure amb la biologia. Els instruments, doncs, ja per mirar de sintetitzar-ho, ens parlen de la gent d'un lloc, d'un país, d'una època. Ens parlen d'històries, de sentiments, de maneres, d'emocions. O sigui que la música és important perquè ens fa ser i ens fa dir. Ens fa divertir, i tot divertir-nos ens fa construir coses que expliquen moltíssim de com som, de com ens veiem, de com sentim i de com imaginem. A vegades ens pensem que només és per divertir-nos, i això que ens diverteix és probablement dels elements que expliquen més la nostra vida i la nostra construcció de la societat. Hi va haver un important investigador i teòric de l'antropologia, que és en francès, pronunciaran Claude Lévi-Strauss, que s'escriu Lévi-Strauss, per si, que és molt important, que en un dels seus llibres més destacats, que és el cru i el cuit, allò cru i allò cuit, perquè parlava de pobles de l'Amèrica del Sud, va dir que probablement en això que en el nostre món en diem música hi ha el secret més ben guardat de les ciències socials. Ell estava convençut que quan puguem explicar bé què fem en aquesta comunicació que en diem música, haurem solucionat la comprensió més profunda del conjunt de les ciències socials, per tant, de la vida en societat. Bé, i com que jo se m'ha acabat tot, això ho he explicat tot, bé, us donaré un exemple. Un exemple que tinc aquí dintre, ara a veure si això funciona. S'ha dormit, oi? Ho farem funcionar, no ho sé. Hi ajuda. Ara faré allò que no he de fer, que és tornar-ho a... Si s'ha dormit, apreto el de tornar a engegar? Sí, ho puc fer? És que a vegades aquí fas... S'ha cansat d'esperar i anava xerrant. Ara hi he acabat. Després de veure això, si voleu, llavors podeu fer preguntes o xerrem del que vulgueu. Ara ja ho faig jo. Bé, Us volia portar, perquè tant xerrar, no, ja sé que coneixeu els instruments, i que, però tant xerrar és massa, un instrument. Aquí es veurà, oi? Sí, aquí darrere, d'acord. Un instrument que tenim la sort de tenir al Museu de la Música de Barcelona, que és un instrument relativament especial, és un claviorga. Ja veieu que el nom barreja clavicèmbal amb orga. Clavicèmbal, per tant, tenim un instrument que són les cordes, que a partir d'un mecanisme que apretes una tecla, unes tecles, disparen uns mecanismes amb uns saltadors, que a la punta tenen un... Generalment es fa de bec, es feia d'un bec d'un animal, d'un ocell, que aquest bec disparava, pinça la corda. Quan tira amunt la pinça, la fa sonar, quan tira avall resulta que és flexible i es torna a posar en posició. Això és un clavicèmbal. Per tant, tenim unes cordes que són pinçades. I n'heu sentit, segur, de clavicèmbals que són així. Al costat tenim orgues. Els orgues és, aparentment s'assembla, perquè també apretes una tecla, però la tecla el que fa és obrir una vàlvula que fa sortir un aire acumulat i que aquest aire passa per un angle on es fa vibrar aquest aire i fa vibrar tot un tub. Depenent de la llargada i de les característiques del tub, sona un timbre o un altre. Vas tancant i obrint tubs i pots anar fent la música com vols. Bé, per l'orgue s'ha de tenir aire. Com es fa l'aire? Ho sabeu? Menjant. Ara, com que ho fan les màquines amb una vàlvula elèctrica de menjar, tothom ha oblidat la figura del que havia de fer això, que és el menjaire ben fet. En teníeu aquí a Arenys de menjaire? Això m'ho haureu d'investigar, eh? Això quan torni m'ho haureu d'explicar o m'ho veniu a explicar al museu. Els pobles tenien una de les feines que era el menjaire. El menjaire, quan hi havia una basílica que podia tenir orga, era un càrrec municipal. No era de l'església, al tanto. Era com un agutzil. I aquest càrrec municipal acostumava a fer la feina de menjar a l'església, però a més li encarregaven altres feines municipals. Per exemple, jo sóc de Vic, a Cal Menxaire, i encara hi és coneguda la casa, i ja ningú recorda que fes de menxaire a l'església, a la catedral o a l'altre parroquial que hi havia, sinó que era el que anava a caçar els gossos i gats de la ciutat i corria pel carrer amb un llaç per caçar gossos i gats. I era el Cal Menxaire, i era el menxaire. Tothom ja havia oblidat que era el càrrec municipal de fer anar l'orga i en canvi feia altres activitats, perquè durant la setmana li feien fer altres activitats. Ja em podeu repassar a veure si a memòria del menxaire aquí a Arenys, però no estic gairebé convençut que hi ha d'haver alguna casa que ha de ser Cal Menxaire o cosa semblant, perquè acostumava anar de pares a fills. Molt bé, doncs tenim clavicèmbal i orga. Un instrument que té registres d'orga amb sonoritats d'orga i a la vegada té una petita clavicèmbal o espineta que pinça. Els pots fer sonar separats, però, i això és el que vam haver de reconstruir perquè era la part que ens faltava al Museu de la Música, pots articular dos teclats perquè sonin junts els dos instruments. I llavors tens l'atac tan precís de la corda i la continuïtat de so del tub d'orga. Això ho tenien les grans famílies nobles i aristòcrates d'Europa, sobretot als segles XVI i XVII, alguns ja comencen el XV, XVI i XVII. Actualment, d'instruments d'aquesta tipologia, restes diversos, en queden 20 i tants a Europa, i del que ara veurem, que és construït pel senyor Lorenz Hausleib a Nuremberg aproximadament l'any 1600, d'aquella fàbrica, d'aquell artesà, se n'han conservat tres. Un que és el Museu Metropolitan de Nova York, un que és el Museu Glinka de Moscou i l'altre que és el Museu de la Música de Barcelona. El de Nova York no ha tornat a funcionar, el Glinka de Moscou li falten moltes parts i no pot tornar a funcionar, i en aquests moments l'únic que es pot, que hem tornat a posar en funcionament ara fa dos anys, és el Museu de la Música de Barcelona, i un cop l'any, perquè és delicadet i s'ha d'ajustar molt, perquè és una capsa petita, ara la veureu, molt ben decorada, amb carell, amb closca de tortuga. Vosaltres aquí això ho coneixeu bé, això quan explico més cap a l'interior hem de parlar de detalls mariners, però vosaltres aquí els contactes amb el Carib els teniu molt més clars. Doncs que un gran aristòcrata espanyol, que era el marquès de Zúñiga, que va acabar sent valido de Felip IV, per tant seria el càrrec que ara deu tenir el senyor Rajoy, no? Això, el valido del rei, se'l va fer construir quan corria per Europa amb les guerres de religió i amb els pactes a l'Europa central, o se'l va quedar aquest instrument, i després diu la història que aquest senyor marquès de Zúñiga va ordenar atacar i arrasar la ciutat de Nuremberg on es va fer aquest instrument, i per tant ell es va quedar l'instrument però no hi va quedar ciutat. La història és una mica cruel, s'ha de dir. Ara bé, gràcies a això podem sentir aquest instrument. Sentirem una gallarda milanesa de Cabezón de finals del segle XVI amb aquest instrument aproximadament del 1595-1600, a veure si sona bé i si no us en posaré un altre. Això ho he de treure, oi, suposo? A veure si és veritat. Thank you. Bé, moltes gràcies i si teniu alguna pregunta o algun comentari, doncs estic a la vostra disposició.
La música reflexa el seu temps, que crec que és així, però inclús et diria, va avançada el seu temps. A vegades he sentit a dir que va avançada. I penso en la música avui dia, la contemporània, que penso que és molt caòtica, almenys ho sembla, i està explicant el nostre món que no, encara no l'entenem, potser. Potser serà vàlida el segle que ve.
Això que no entenem el món, i puc estar d'acord, jo cada dia l'entenc menys, però tot i fem esforços per entendre alguna cosa i per fer-la anar cap allà on imaginem. Molt bona pregunta, la resposta ja no sé si serà tan fàcil. Aviam, la primera part, la música socialment ens ajudaria a imaginar possibilitats. O sigui, d'un cantó reflecteix la societat del temps, o parts, o actituds, o elements de la societat del temps, tant pel que fa al so com per la manera social de construir-la, però per altre cantó està clar que obre finestres a desitjos socials, a imaginaris socials. És un espai de llibertat, és un espai d'exploració, com també ho és l'espai de la festa. Abans ha sortit de refiló Carnestoltes. Carnestoltes, en la societat tradicional, era un moment, ja ho sabeu, de suspendre les regles que governaven durant tot l'any per poder-se-les saltar, per poder-les criticar, per poder imaginar possibilitats, per poder dir coses prohibides, per poder dir coses inconvenients, per poder fer actituds de la vida que després havien de ser confessades perquè si formava part de la societat religiosa eren pecats, però en canvi aquells dies es feien. És com una mena de possibilitat d'imaginar els mons que no tenim en el món d'aquell moment. Quan fem una festa, quan els joves fan unes transgressions, quan obrim possibilitats artístiques, i la música és central en això, estem imaginant aquestes possibilitats i estem decidint si ens hi adherim o si no, si les tornem a tancar o si les deixem obertes o si les tenim com una reserva possible. Això, per exemple, la música com a transgressió ha estat molt estudiat, però, per exemple, la manera de cantar. Oi? Hi ha uns estàndards, hi ha unes maneres de veure. Com ha de ser la veu masculina i la femenina en una societat? Doncs tenim uns hàbits. Oh? Surt ara, per exemple, que el conec i podem fer-ne broma, però n'hi ha molts d'altres. Per exemple, aquest, l'Arnau Tordera d'Obeses, doncs que cantarà amb models de veu, o també ho feia Freddie Mercury, etc., i cantarà amb veus que no són considerades la imatge masculina correcta del temps, almenys amb la tradició que ens ha arribat. Està fent cap mal utilitzant una altra veu? No. Ara, pot arribar a incomodar moltíssim un cantant amb un vestit, amb una moda que trenca els esquemes i fa servir una veu que pot ser considerada femenina o ambigua, i és un home, és una dona, que fa, incomoda socialment. D'alguna manera ens està fent dialogar sobre actituds socials que podem estar més o menys disposats a dialogar-hi, que ens poden incomodar fins i tot personalment, però aquell espai del cantar permet que ens incomodin. No sé vosaltres si teniu experiència, però jo amb estudiants els he fet explicar. Hi ha estudiants que viuen en família i viuen amb els pares, amb els avis. saben que hi ha uns comportaments dins de la vida familiar que mentre visquin en aquella família no els podran transgredir, no els podran alterar, han de viure d'aquella manera. Que fins i tot hi ha formes de parlar, de dir, expressions, etc, que si està amb els avis doncs no l'han de dir i han d'aprendre a saber controlar aquestes expressions i que en canvi potser en un altre ambient d'amics seus o etc les diran. En canvi, al moment que es posen a la seva habitació amb la seva música, probablement aquells grups que estan escoltant es manifesten musicalment i amb allò que diuen amb les cançons, transgredint molts dels límits que familiarment regeixen. I probablement els avis, mentre ho facin a la seva habitació, ells sols, ja ho deixaran fer, perquè han arribat a un acord, saben que han de tenir el seu espai i els seus, les coses que els agraden i que no els agraden, els seus límits i els seus no límits, i han de jugar perquè estan a l'adolescència, estan en un període en el qual han de trobar les seves posicions a la societat. La música serveix per això, serveix per ajudar a transgredir i donar espais socials de transgressió, però a la vegada també per emmarcar-los. O sigui que tenim per un cantó que reflecteix la societat i per altre permet obrir imaginacions, desitjos, finestres, etc, que potser en la vida pròpia ni tan sols s'actuaran, però que han d'experimentar-se d'alguna manera. Deies allò de la música contemporània. Bé, aquí el problema és a quina música li posem l'etiqueta de contemporània.
La dissonant, aquella música de concert dissonant que costa tant escoltar.
Que costa tant. Hi ha qui dirà, i ara arrisco dues o tres posicions, hi ha qui dirà és que encara no hi hem arribat i avança el temps, i hi ha qui dirà, perquè actualment n'hi comencen a haver, i està superada. Va ser l'especulació abstracta d'una època del segle XX i ara ja no ens interessa. O ens interessa menys, o ens interessa com a música històrica, perquè va ser l'especulació molt abstracta d'uns determinats sectors elitistes que volien trencar amb el romanticisme, volien trencar amb una manera d'expressar els sentiments, ja ho van fer, ja ho han demostrat, ja ho podem viure, com a abstracció ens pot interessar molt, però potser en la vida quotidiana per anar a prendre unes copes o anar a fer un ritual, que sé jo, que pot ser des de la cosa més festiva a la més religiosa, poder no ens serveix. I per tant, des d'aquell punt de vista, potser ja està superat. El mateix passa amb músiques que ens arriben d'altres cultures, d'altres elements. La música, en definitiva, és un constant debat. I cadascú de nosaltres ha de trobar la seva difícil i inestable posició dins d'aquest debat que a vegades ens inquieta. Però ja està bé que ens inquieti una mica, no? D'una manera diferent, el cinema fa coses semblants, el teatre ha de fer coses semblants, o els serials de televisió. No sé si vostès són aficionats a seguir sèries d'aquestes de la televisió, però jo veig la meva mare, que més aviat és una senyora que li agraden les coses ordenades i d'un pensament prou liberal, però dins d'un... etcètera, que es mira coses a la televisió que seria incapaces d'explicar-me. Sí. Però ella sap que allà està explorant unes realitats socials que han d'existir i per tant està aprenent a mirar d'entendre-les. Els serials de televisió ens ajuden a reflexionar sobre els problemes socials. Moltes de les coses que surten en tota la vida no les viurem, per sort, perquè si hi han d'haver gaires assassinats i gaires coses, més val que no ens toquin de prop. Però, en canvi, com abans ho feien les cançons, les balades que explicaven un assassinat i una cosa que va passar i un cas enormement, etc., t'obliguen a prendre posició i a viure'ls de manera diferida. No viure'ls en la realitat de la teva vida, sinó viure'ls emocionalment sense veure'ls haver de viure-ho de manera directa. I això són les pel·lícules, això són els serials, això són les antigues cançons. Per tant, és fantàstic, ens serveix per construir-nos socialment.
Perdona, però si es diu que està superat, que és que està sortint una nova música? Perquè és clar, encara no ens hi hem habituat a aquesta i surt una altra.
Home, sí, la música minimalista, els DJs, els DJs, etc., obren finestres a unes altres possibilitats musicals. Hi ha músiques del món que estan començant a dialogar d'altres països, diguem-ne, amb músiques que nosaltres tenim com més properes i que estan donant nous gèneres, que estan obrint altres finestres. No sabem quines seran les que les continuaran. Per tant, alguns dels que diuen que està superat ho dirien en aquest sentit. Hi ha un atonalisme dodecafònic, és una cosa abstracta que es va fer una època i que s'ha de viure d'una manera diferent a com viurem altres músiques, i per tant el viurem en una sala de concert, en uns dies concrets, d'una manera, però ja és històric, perquè és de 1920, és de 1930, i ja som gairebé un segle més enllà en quant a calendari cronològic, oi? Per tant, aquí hi ha dificultats a situar-nos.
Passo a una altra.
Yo quiero agradecerte que hayas pasado este vídeo, porque ha sido muy fácil entender cómo los instrumentos musicales llevan distintos modelos de sociedad. Es decir, este instrumento que es tan complejo, que necesita el manchaire, que no todo el mundo puede tener en su casa, que supone una elaboración muy lenta, detrás nos podíamos imaginar a unas personas que lo están oyendo vestidas de una manera, sintiendo de una manera, mandando de una manera, mientras que, por ejemplo, con los jóvenes o los chicos, los adolescentes, que llevaban la navaja en el bolsillo y hacían una flauta con una caña, detrás hay toda otra cosa que nos imaginamos. Imaginamos, pues eso, un mundo rural, un mundo completamente distinto, ¿no? Y me parece que eso ha sido una buenísima lección que nos has dado esta tarde. Gracias.
Sí, potser no hauria d'haver portat més, però és jo exactament això. Jo no ho he explicat, però el marquès de Zúñiga, quan feia els seus viatges per Europa, portava uns 60 servents, un dels quals era el que tocava aquest instrument i l'afinava. Era un dels 60. Un altre feia de manxaire perquè era un ajudant que feia 10.000 coses i també feia de manxaire, etcètera, etcètera. Això era una mena d'altíssima tecnologia, ara seria com la NASA, seria la més alta tecnologia. La impressió 3D de l'època era aquest instrument que heu vist, i només el tenia ell. I per tant el havia de viure d'una manera especial en grups molt reduïts, en sales petites, o sigui, mai un grup tan nombrós com els que som ara aquí, una quarta part o una cinquena part. Penseu que a Monteverdi, quan amb els ducs de Màntova va estrenar l'Orfeo de Monteverdi, a l'escenari devien ser entre 20 i 30 músics, i a baix, admirant-ho, no arribaven a 30 persones, perquè era el duc, la seva família i els seus grans amics i alguns servents que corrien per allà ajudant. Per tant, era una manera de veure el món molt concreta.
Una altra pregunta.
Hola, bona tarda. Més que una pregunta, és una curiositat. Aquell instrument compost de 30 instruments, del principi, em va arribar net o brut aquí?
Ara em fareu pujar els colors i de dir que va arribar massa net. No va arribar net, i per tant ens vam deixar perdre un rastre de vida cultural de l'instrument. Ara també és cert que determinats elements biològics que hi havia sobre l'instrument no haguessin passat els controls de duana. Home, si voleu anècdotes de duana, n'hi ha una de molt ràpida. Un instrument, un tambor que tenim a l'entrada del museu d'unes dimensions així, que és de Nova Guinea i que el teníem està dintre la col·lecció del museu des de fa moltes dècades, i no tenia la membrana, diguem-ne, del tambor on s'ha de picar. Els tècnics del museu van començar a investigar quina seria la membrana que n'hi ha allà, perquè van dir, si és una pell de bou o d'ovella, etc., la comparem i intentarem reproduir-ho. I van descobrir que era la pell d'un llangardaix, com el dragó de les Comores, uns llangardaixos molt grans, espècie protegida, i que hi anava aquesta pell perquè era una cerimònia, es feia servir aquest tambor en una cerimònia d'iniciació dels joves, que és com si s'encarnessin d'aquell animal per agafar una potència social d'animal ferotge i potent per arribar a ser adults dintre aquella societat. I va dir, ui, això no en tindrem mai, una pell així. Tot i així ho va demanar al museu, bé, tots el Museu de Ciències Naturals, ara és el Museu Blau, etc. Va demanar amb els tècnics a veure si hi havia alguna pell d'aquestes, i li van dir, ui, impossible, espècie protegida, sí, ja sé que inaugureu el museu, era l'any 2007, però no, això no us ho podem oferir, seria impossible, i ara ho que s'encara menys. Al cap de 6 mesos rep una trucada dels del mateix museu, diuen, escolta, tenim una oportunitat, ha estat incautat a la duana del port de Barcelona una partida d'animals dissecats completament il·legals, i per tant els han incautat tots, i una partida així només té dues destinacions possibles, eliminar-ho, cremar-ho, o que serveixi per una finalitat cultural o universitària. Per tant, si voleu tenir una pell d'aquest animal, i ja la tenim posada, no ajusta, no és la que hi anava, tot el que vulgueu, però és exactament la pell de l'animal que va amb aquest. Per tant, de tant en tant, bé, sapigueu que les incautacions també tenen a vegades finals feliços.
Alguna pregunta més? Pues bueno, deixem aquí.
Gràcies.